Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Insulteu-los molt i fort. Quan surti en Serrat dient que el referèndum és una conya. Quan surti la Coixet queixant-se. Quan surti la Rosa Regàs, amb qui no compartim opinió al respecte, però el seu nivell, la seva conversa i el seu coneixement són envejats. Diu, quan digui la Regàs, dient en una entrevista que no està d'acord amb aquest referèndum, etc, 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 foteu-los a tots a parir. Recordeu-los que són uns fatxes, que són uns nazis, que són uns anticatalans i cagueu-vos en la seva figura, la seva família i les seves idees tan antidemocràtiques. Perquè és evident que en una Catalunya com la que volem fer els que creiem en el dret a decidir, hi sobra tota aquesta gent. I per això, cal perseguir-los, assenyalar-los i, si cal, en algun moment, potser faria falta construir un espai tancat amb un filat en algun lloc per determinar, posem entre Mont-ras i Palamós, per exemple, allà mateix el polígon industrial que volen fer. I quan tinguem aquest espai de reclusió per tota aquesta púrria, poseu-hi un cartell enorme fet de ferro forjat i que a la porta hi hagi un cartell que hi digui Arbeit macht frei, que en català vol dir el treball us farà lliures. Llavors, quan tot això passi, estareu donant la raó a tota aquella gent imbècil, entre els que no n'hi ha cap d'aquests tres que he esmentat, per cert, que ens diu nazis. No us agrada com opina la Regàs, en Serrat o la Coixet sobre el procés, el referèndum o el que sigui? Doncs a mi tampoc. I crec que s'equivoquen o que com a mínim usen la part del discurs que els hi convé o en el que creuen. Però mai els he sentit un insult com he sentit que els hi diuen a ells aquests dies a les xarxes. I si al final tot això pel que lluita tanta gent implica excloure persones de la talla artística o intel·lectual d'aquests tres o tants d'altres, valdria la pena replantejar-nos tot això. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I anem amb la previsió del temps, Martí Sagué. Bon dia.
Bon dia, Miquel. Dijous, amb temps assolellat, amb alguna boirina de bon matí, però que marxarà ràpidament. Temperatures en augment amb 24 graus de màxima i 16 de mínima. I els propers dies, divendres, temps estable, però entre dissabte i diumenge arriba un sistema frontal que ens portarà precipitacions disperses. De poca importància, això sí.
Esperem que no ens foti el dia en l'aire. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem amb els titulars.
D'Unió de Pagesos per aquest divendres en favor de la democràcia i la llibertat. El sindicat agrari denuncia la detenció de càrrecs polítics pel referèndum, la intervenció de fet de la Generalitat i la violació de drets civils. Al Baix Empordà sortiran en ruta per anar cap a Girona, on es farà una gran concentració davant de la subdelegació del govern espanyol.
Els sindicats locals firmen un manifest en defensa dels drets fonamentals i les llibertats. Arran de les darreres actuacions judicials i policials contra el referèndum, els síndics alerten que posen en perill les llibertats d'expressió i d'informació. Entre els signants hi ha el defensor del ciutadà de Palafrugell, Bertran Alé, i el síndic de Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius.
El PDeCAT de Torroella protesta pel rebuig a debatre una consulta sobre els correbous. S'hauria d'haver fet ahir, però el govern la va rebutjar. L'alcalde Josep Maria Rufí es basa en que el tema ja es va debatre en un polèmic plenari l'any passat quan es va aprovar una moció del Partit Animalista. Governació li recorda la regulació dels plens extraordinaris.
Principi d'acord entre els sindicats d'ambulàncies de les comarques de Girona i l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. El preacord contempla aturar la vaga indefinida que havien iniciat a principis de mes. Els treballadors ho discuteixen avui en assemblea per veure si li donen llum verda.
Comença la rehabilitació del pont de ferro de Palamós. Els treballs s'allargaran un mes i mig i tenen un cost de 36.500 euros. El pont, construït al taller del francès Gustave Eiffel, van instal·lar-lo a Palamós el 1968. La rehabilitació li retornarà l'aspecte original i comportarà una millora del paviment i l'entorn.
I les obres a la plaça del Llardoner de Torroella de Montgrí, que descobreixen una antiga muralla. Això ha obligat a aturar els treballs i ara s'està analitzant què s'ha de fer. L'Ajuntament espera poder tornar a obrir la zona al trànsit el proper divendres.
El polèmic vaixell Sea Star s'allunya de la Costa Brava en direcció a Barcelona. L'embarcació l'havia llogat un grup neonazi que vol boicotejar les ONGs que ajuden al Mediterrani. Ara, però, ja només hi queden una vuitantena de tripulants procedents de Sri Lanka, una vuitena.
I això és el que donarà de si, diguem-ne, el tram informatiu del Supermatí d'avui, un informatiu, un programa, el que estem emetent avui en la seva edició de dijous, en el que també parlarem amb la Jenny Jofré, que és una de les responsables del Màgic Parc de Platja d'Aro, David Parranyó.
Aquest mes l'emblemàtic Màgic Parc de Platja d'Aro ha dit adéu després de 43 anys d'història. Parlarem amb la seva responsable del futur encara incert d'aquest edifici i de les atraccions.
Tot això us anirem explicant durant una hora fins les 9. Som al Supermatí, som Ràdio Capital de l'Empordà. Comencem. I comencem, com no pot ser d'una altra manera en aquests dies, amb el referèndum.
Supermatí, a Ràdio Capital.
La Unió de Pagesos organitza marxes amb tractors aquest divendres. A favor de la democràcia i la llibertat, la Unió de Pagesos ha organitzat per aquest divendres una marxa amb tractors per Catalunya. Al Baix Empordà hi haurà diferents activitats durant el dia. La crònica és d'en Gerard Escaig.
La iniciativa arriba a causa de les detencions dels càrrecs polítics, de la intervenció de facto de la Generalitat i la violació dels drets civils. Al Baix Empordà, les concentracions començaran a les 9:45 del matí al restaurant Cala Canària d'Ullà. Però a les 10 del matí hi haurà una segona concentració. Aquesta començarà a la Cruïlla de Verges. A partir d'aquí es dirigiran fins al pavelló municipal Fontjau de Girona, on la intenció que té la Unió de Pagesos és concentrar-se davant de la subdelegació del govern de l'Estat espanyol a Girona.
I els síndics de Palafrugell i Sant Feliu, que s'uneixen i signen un manifest en defensa dels drets i les llibertats. Els síndics locals han manifestat el seu rebuig a qualsevol acció contrària als drets fonamentals de la Constitució i de l'Estatut. També manifesten que la Crida a declarar de càrrecs electes no afavoreix en absolut el diàleg. Amb les detencions realitzades des de la justícia, es posen en perill les llibertats d'expressió i d'informació, asseguren Gerard.
Com diuen els síndics locals al seu manifest, aquests drets són les bases que han de sostenir qualsevol model democràtic. Entre els firmants hi ha el defensor del ciutadà de Palafrugell, Bertran Halé, i el síndic municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius. Els defensors locals de Catalunya condemnen qualsevol acció que pugui impedir els drets de la ciutadania. També manifesten públicament que seguiran treballant per garantir aquests drets. No deixen d'esmentar, però, que respecten la pluralitat social, però que volen expressar la importància que tenen els drets aconseguits amb molts esforços per a aquelles persones anteriorment.
I a Ràdio Capital, que hem parlat amb el responsable d'un dels centres que ha de servir de col·legi electoral aquest diumenge. Concretament, hem parlat amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau. Dani.
Ens ha explicat que simplement van anar els Mossos a la seu de l'entitat municipal, li van demanar d'omplir un formulari, però no van dir res més ni van informar de com actuarien de cara a l'1 d'octubre. En declaracions a Ràdio Capital, Dalmau mostrava certa preocupació pel que pogués passar amb altres activitats que es duen a terme a les oficines administratives de l'Estartit si finalment es precinta l'espai.
Per aquestes oficines o aquest espai és la sala d'exposicions, en fan ús diferents entitats per fer reunions, per fer activitats, etc, etc. Si efectivament el precinten, limita doncs molt la resta d'activitats que es fan habitualment en aquest espai, no? Veurem com va.
El document, que podeu consultar per Facebook, al Facebook de l'Estartit, li pregunten si ha rebut alguna comunicació dels responsables del Departament d'Ensenyament demanant-li col·laboració al referèndum. Demanen també que, en cas d'haver rebut alguna comunicació, digui qui li ha donat i què li ha dit. I també li demanen que entregui el material electoral i la documentació que li hagin pogut arribar.
En Dani es referia a un document que ha hagut d'omplir aquest president de l'entitat municipal descentralitzada, en Genís Dalmau. I alguns esdeveniments esportius s'han vist obligats a canviar la data de les seves competicions per evitar coincidir amb l'1 d'octubre. A més, la celebració d'una competició el mateix dia d'una votació impedeix que s'alteri la circulació a les carreteres. Una cursa atlètica, per exemple, pot requerir que es talli el trànsit, però està prohibit quan hi ha una cita electoral. Amb en Pedro Ruiz, repassem quins són els compromisos que s'han hagut de veure afectats.
Un dels casos és el triatló Half Costa Brava, que estava previst per l'1 d'octubre i l'organització va emetre un comunicat el passat mes de juliol anunciant als participants que modificaven la data de la competició i que aquesta tindria lloc el dissabte 30 de setembre. Els organitzadors feien constar el següent a l'escrit. El motiu del canvi de data és la celebració del referèndum per part del govern català, fet que implica la prohibició de qualsevol tall de trànsit i, per tant, impossibilita l'execució de l'esdeveniment. D'altra banda, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet també va anunciar el 29 d'agost a través del seu compte de Twitter que el partit que estava previst que jugués l'1 d'octubre a casa contra les franqueses passava a disputar-se el dissabte 30 de setembre. De fet, tindrà lloc a les 6 de la tarda per tal de facilitar la participació al referèndum. Pel que fa a altres compromisos esportius que tindran lloc aquest cap de setmana, no hi ha cap altra modificació, ja que en la majoria d'esdeveniments no ha estat necessari. El Multiserveis Club Esportiu Palamós visitarà el dissabte el camp del Ramon Llull a les 6 de la tarda. Respecte al futbol, l'equip juvenil de la Fundació Esportiva Palamós jugarà a casa el dissabte a les 5 de la tarda contra el Manresa. I per últim, pel que fa al Palamós, l'equip de tercera divisió sí que jugarà el dia del referèndum i ho farà al camp del Granollers a les 12 del migdia. En aquest darrer cas no s'ha demanat cap modificació de calendari.
Gràcies, Pedro. Amb aquesta crònica, amb tota l'afectació que té en el terreny de l'esport, les 8 i 11... És remarcable que l'entorn de l'esquerra no independentista també se senti interpel·lat pel referèndum. Una mostra la vam tenir ahir al supermatí. El regidor de Guíxols des del carrer, de l'entorn dels comuns, Jordi Lloberes, va assegurar que el seu grup tindrà una postura activa durant el referèndum de l'1 d'octubre, Dani Cortés.
Anima els ciutadans el seu diumenge al matí als col·legis electorals. De fet, el seu grup ha quedat a les 8 davant d'un col·legi. Ara bé, no ho entenen com un referèndum legal i acordat. Diu que el 2 d'octubre hi haurà dues alternatives.
Sigui quin sigui el resultat, em sembla que o el govern aposta per una declaració unilateral d'independència, que seria tirar cap endavant i a veure com per on te surt el sol i embolica que fa fort, o l'altra opció és anexorar parlament el tema del diàleg i parlem-en.
En l'àmbit local, ha argumentat les seves al·legacions al projecte Rius i Calvet de Sant Feliu, proposen que el projecte sigui més transparent i que es canviï el model de parcabicis, les papereres o que no hi hagi tant de ciment.
Ara que està tan de moda això del referèndum i de la urn i d'allò, doncs home, no és un procedent, no? Nosaltres entenem que aquí es tenia que fer d'entrada una audiència pública, que el període de delegacions ha de ser més de 15 dies i, sobretot, per què no? Per què no fem una consulta popular sobre aquest tema? Perquè, insisteix, s'està canviant una part de la fisonomia de la media.
Critiquen que el projecte es va aprovar per via urgent i que ara no hi ha un debat amb l'equip de govern.
I en un àmbit més general, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aparta la Fiscalia, que ordena els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a impedir que s'obrin els locals públics i tancar aquells que ja estiguessin previstos per obrir el dia 1, per tal d'evitar la votació al Belejide.
En un acte, la magistrada del Tribunal Català, Mercedes Armas, que investiga el govern per convocar el referèndum suspès pel Constitucional, ha acordat aquesta mesura cautelar en què també ordena requisar tot el material relacionat amb l'1 d'octubre que pugui trobar-se a l'interior de aquests locals públics. La magistrada també ha notificat a la Fiscalia que ha de cessar les seves actuacions en relació al referèndum en virtut de l'article 773.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que preveu aquesta mesura quan hi hagi un procediment judicial obert sobre els mateixos fets.
I aquesta Audiència Nacional, que investigarà per delictes de sedició les protestes del passat 20 i 21 de setembre davant la seu de la Conselleria d'Economia a Barcelona. La jutgessa, Carmen Lamela, ha acceptat el tràmit de denúncia presentat per la Fiscalia per considerar que s'ha tractat de canviar il·legalment l'organització territorial de l'Estat.
La denúncia de la Fiscalia subscrita pel tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, no anava dirigida contra ningú en concret, però esmentava expressament a l'Assemblea Nacional Catalana i al seu president Jordi Sánchez i al d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart per cridar la mobilització conscients que dificultarien la intervenció policial. La Mel explica que el tipus penal de sedició de l'article 544 del Codi Penal exigeix una conducta col·lectiva caracteritzada per un alçament tumultuari dirigit a impedir per la força sense o fora de les vies legals l'aplicació de les lleis. Per això, tal com van succeir els fets, considera que el que va passar podria ser constitutiu d'aquest article amb caràcter provisional i seria competència de l'Audiència Nacional en tant que els fets poden suposar una ofensa contra la forma de govern.
Aquest article, volíem dir, aquest delicte. La productora audiovisual MediaPro habilita un centre internacional de premsa pel referèndum de diumenge. Estarà ubicat a la seva seu de MediaPro a l'Avinguda Diagonal de Barcelona.
Jaume Roures, fundador i director general de MediaPro, organitzarà l'International Press and Broadcasting Center perquè els mitjans i periodistes nacionals i internacionals interessats puguin seguir i retransmetre la jornada de l'1 d'octubre. A més, la companyia convida a comparèixer els representants polítics que ho considerin oportú. Així ho subratllen fonts de MediaPro, afirmant que han ofert una sala de premsa oberta a tots els representants institucionals, des del govern a la delegació del govern espanyol o fins i tot les entitats civils com Òmnium i ANC, perquè compareguin davant dels mitjans acreditats. Fins ara ningú ha fet el pas i pel que fa a mitjans ja han rebut peticions de mitjans estatals, l'agència Associated Press i el canal Al Jazeera, entre d'altres.
Gràcies, Alba. És un quart de nou del matí. I per tancar el capítol que dediquem al comentari, posem un, perdó, al referèndum, i posem un comentari. I comentari que en aquesta ocasió, i per tornar a les ones, a l'antena de Ràdio Capital en aquesta nova temporada, hem comptat amb l'arquitecte i amb l'artista Carles San José.
Molt bon dia a tots. Aquest cap de setmana el vaig passar a Roma. Aquesta escapada ens va permetre fugir de la tensió que estem vivint i també pensar-hi des de la distància, des d'Itàlia. Itàlia és un país que ha tingut molta inestabilitat política, molts bloquejos entre partits i diverses judicialitzacions de la política, però fa la sensació que això ha afectat menys a l'economia. Han sabut discutir políticament a l'hora que fabricaven Ferrari, sabates, bolsos, pizzas, pasta, grapa i un llarguíssim etcètera de productes meravellosos. Tenen oficis i tenen tradició. És com si la discussió política no arribés a afectar tant la bona via de les empreses. Aquí, en canvi, les crisis d'estat, entrelligades amb les crisis econòmiques, han afectat sobretot el teixit productiu i no hem sabut mantenir un fil de tradició i d'estabilitat que ens confereixi caràcter. Jo crec que el moment que estem vivint també ha de servir per això. El referèndum també pot servir per canviar aquesta dinàmica. No és només un referèndum polític, té conseqüències econòmiques que poden ser positives. Jo espero que ens italianitzem una mica i que recuperem teixit productiu.
Interessant visió.
El moment és difícil, però ens en sortirem. Jo us animo que aneu a votar.
Interessant visió, dèiem, del punt de vista sobre en Carles San José, que podeu recuperar, com sempre, a través del nostre web.
Recupera aquesta entrevista, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Fem una pausa i ara tornem, d'aquí no res.
El referèndum de l'1 d'octubre a Ràdio Capital. El diumenge 1 d'octubre, des de radiocapital.cat, t'informarem del referèndum d'autodeterminació de Catalunya amb especial atenció a tot el que passa al Baix Empordà. Amb enviats als principals col·legis electorals de la comarca, t'explicarem els fets més rellevants i les veus protagonistes. I el dilluns, dia 2, edició especial del Supermatí. La crònica de la jornada i les primeres reaccions passaran per l'informatiu de referència al Baix Empordà. Recorda-ho, tot el que passa l'1 d'octubre al Baix Empordà, a radiocapital.cat i a l'especial Supermatí del dia 2. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 18, tenim més temes. Els sindicats d'ambulàncies de les comarques de Girona han arribat a un preacord amb l'empresa que contempla aturar la vaga indefinida de 24 hores que havien iniciat a principis de mes. Els treballadors hauran d'avalar aquest inici d'acord en assemblees que acaben aquest vespre, David Parreño.
La vaga ja ha quedat en stand-by i el transport sanitari funciona amb total normalitat. L'empresa s'ha compromès a gran part de les reivindicacions dels sindicats. Han aconseguit millores laborals i altres punts que afecten les bases assistencials i els vestuaris. L'empresa també ha retirat les demandes pel conflicte col·lectiu i traurà les sancions a representants dels treballadors. El portaveu de Comissions Obreres, Ivan Codinac, assegura que és un acord que no té guanyador.
Jo crec que afavorir no afavoreix a ningú, perquè tots aquí hem, durant el procés també hem patit i hem rebut. El que sí que es compliran una part de reivindicacions que fèiem, que aquestes eren les que implicaven directament el CatSalut, Les que no hem pogut acabar de diguéssim, d'assolir és les de més temes recursos humans, de contractes i així.
El preacord arriba 3 dies abans del referèndum. Ivan Codinac va confirmar en una entrevista a Ràdio Capital que s'havia avançat una reunió amb el director del Servei de Salut de Girona, Miquel Carreras, i del director territorial del SEM. Codinac ho va relacionar amb el procés sobiranista.
La reunió va estar convocada per fer avançar, diguéssim, les negociacions. El senyor Carreras ja estava informat en tot moment del que passava aquí al Loté. Ja al maig d'aquest any vam demanar una reunió amb ell que no ens va ser concedida. Ens emplaçaven de cares al 25 o 26 de setembre, però ara resulta que amb els moviments que hi ha polítics i d'enrenou social una mica, ara sembla que els hi corre molta pressa solucionar el tema de les ambulàncies aquí a Girona.
Els treballadors van començar una vaga indefinida, recordem, el 8 de setembre. D'aquesta manera s'agreujava el conflicte laboral entre la plantilla i la direcció de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. Fins llavors, els treballadors havien dut a terme 3 aturades parcials, els divendres 11 i 25 d'agost i l'1 de setembre, que van afectar més de 100 persones cadascuna. El col·lectiu de tècnics de les ambulàncies de les comarques gironines l'integren mig miler de persones.
Crònica extensa per explicar temes complexos. Gràcies, David. Passen 6 minuts d'un quart de 9. I un altre dels temes que ha generat certa tensió durant aquests dies. El polèmic vaixell Sea Star, que ha dit adéu a la Costa Brava. Segons les dades de diverses aplicacions de rastreig, va abandonar la costa de Palamós aquest dimarts a la nit en direcció a Barcelona. Ahir es va aturar davant del litoral de Badalona, després de 10 dies ancorat davant de Palamós, David.
Aquest moviment es produeix l'endemà que la Creu Roja coordinés una segona operació per distribuir menjar i ajuda humanitària pels 8 tripulants de l'embarcació. La setmana passada ja es va realitzar una primera distribució d'aliments i roba d'abric, que va ser a petició de la Capitania Marítima de Palamós i Salvament Marítim. L'embarcació havia sigut llogada per un col·lectiu neonazi que bloqueja els rescats dels refugiats al Mediterrani. Actualment, però, en el vaixell només hi viatgen 8 tripulants procedents de Sri Lanka, abandonats pels extremistes que van baixar al port de Malta. La presència del vaixell Sea Star a la Costa Brava va despertar les alarmes de diverses organitzacions de drets humans. L'organisme Ports de la Generalitat va informar que l'embarcació no tindria accés a cap port gestionat pel govern català.
I una altra de les històries que vam conèixer-la de fet a mitjans d'estiu, o el que passa que es va acabar materialitzant el mes de setembre. És el tancament del Màgic Parc de Platja d'Aro, que sembla que té un futur incert en aquest moment. Aquest mes ha dit adéu després de 43 anys d'història, amb molts actes commemoratius, i el diumenge dia 10 de setembre va ser el darrer dia de portes obertes, Dani.
Els actes commemoratius van incloure una exposició que seguia la història del centre, on s'hi van poder veure peces, objectes, fotografies i material divers que il·lustren les diferents etapes de l'espai. Ara ho deies, però, que el futur de l'edifici i les atraccions encara no està clar. La família Xufré, a través de les xarxes socials, ha avançat que ells mateixos ho explicaran quan ho tinguin clar. Hi ha una cosa que sí que sabem. El trasllat de les màquines recreatives i d'apostes esportives es farà a l'edifici Millennium.
Doncs en aquesta hora saludem la responsable del Màgic Parc, la Jenny Xufré. Jenny, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, em sentiu? Bon dia.
Sí, et sentim. D'entrada, aviam, el Màgic Parc ja és tancat i com a responsable de la instal·lació, quina és la sensació que us ha quedat de tancar un local tan mític com aquell?
Bé, la veritat és que estem contents, entre cometes, del comiat que li hem donat. Crec que tothom qui ha volgut, n'ha pogut acomiadar. Vam fer la jornada de portes obertes, que sincerament se'ns va desbordar una mica, però bueno, al final crec que va anar tot bé. L'endemà qui va voler encara va poder venir, i fins a 2:45 que tancàvem, doncs bueno, tristesa, perquè és on és de la família, és on hem crescut les germanes, però, bueno, contents d'haver-li donat el comiat que creiem que es mereixia.
Aquest és un espai...
Vam tancar, hem estat 2 setmanes així semi de vacances i aquesta setmana hem tornat amb la idea ja de desmuntar.
Deia, aquest és un espai que va fundar, si no m'equivoco, el vostre avi, no?
Sí, exacte, el iaio Mario.
Vaja, expliqueu-me'ns alguna història que us hagués explicat el vostre avi, perquè un negoci com aquest, que és allò fruit d'una herència i d'una evolució familiar, segur que té moltes històries, moltes anècdotes amagades al darrere.
Bueno, segures, i moltes que no sabrem mai. Els meus iaios eren firaires, ells anaven de fira en fira per les festes majors, anaven amb la seva caravana. Sí que la família els va ajudar quan ja van tenir els fills, perquè, és clar, havien d'anar a escola. Però, bueno, en un moment determinat el iaio se'n va cansar i van decidir instal·lar-se. Van comprar un terreny primer a Lloret i la iaia sempre deia que, bueno, que com que tenien dos fills, doncs havien de fer dos màgics parcs. I van fer un primer Lloret i un després a Platja d'Aro. Però, clar, en aquell moment el meu pare tenia 19 o 20 anys, eren molt joves. Van fer aquesta nau, el 1974 es va posar la nau i, bueno, esclar, imagina't una persona de 19 o 20 anys amb
sí, justament m'estava imaginant això, no? Com una persona amb 19 anys a l'any 74 pot emprendre un projecte d'una envergadura tan gran, perquè jo, sincerament, el de Lloret de Mar no el recordo, l'he vist alguna vegada de fora, però no el recordo, però el de Platja d'Aro era immens, i amb 19 sí, anys no, emprendre un projecte d'aquestes característiques, déu-n'hi-do.
Són 6.000 metres quadrats de local. Primer van instal·lar-hi els autoxocs, perquè diguem que l'alma mater de Magic Park és els autoxocs, és la mineta dels nostres ulls, no?
Sí, sí.
I després, a poc, van anar posant, diguem, recreatius petits infantils, i van, bueno, el boom heavy va ser els videojocs.
Clar.
Va haver-hi un moment... Ahir en parlàvem, perquè jo els deia, mira, d'aquí a aquí, que era pràcticament la meitat de la planta baixa, tot era videojocs, tot. Simuladors... Bueno, màquines d'aquestes arcades, el Comecoco, sí, totes aquestes, les que hem jugat...
Jo crec que no hi ha ningú en tot el Baix Empordà o algú que hagi viscut aquí la seva infantesa / adolescència i entrada a l'edat adulta, jo crec que no hi ha ningú, entre els que m'hi conto per descomptat, que no hagi passat pel Magic Park i que no hagi jugat a les màquines o qualsevol de les coses que hi havien.
Sí, jo costaria trobar una persona qui no ha anat a les màquines, ha anat a la gruta... I qui no ha anat a patinar a dalt a la pista de rodes, segur que molts hem fet la volta amb la nòria i les colxonetes, i després van haver-hi cars, van haver-hi inflables a fora, moltes cosetes. La veritat és que hi ha molta tristesa per haver tancat.
Però, Jenny, bueno, no hi havia alternativa a aquest tancament? No, un espai d'aquest tipus no té una alternativa de model de negoci basat també en aquest tipus d'oci?
L'oci infantil existeix, existirà sempre. Jo és el que d'alguna manera em nego a creure que li hagin donat un final definitiu, saps? No, sempre hi haurà els papes i les mames que el cap de setmana que plou, a l'hivern que fa fred, estan farts d'estar a casa i volen sortir amb la mainada, jo entre elles, saps?
Però clar, què és el que ha acabat amb el Magic Park?
A veure, per una banda, el concepte de videojocs, ja saps tu, vull dir, qui no té una Wii té una PlayStation i la meva filla agafa el telèfon, es connecta i juga, bé de saber amb qui, no?
Uh-huh.
Va haver-hi un moment que s'hauria d'haver apostat fort i no es va fer. També jo entenc, el meu pare es va morir el mes de març, ell, suposo, ho entenc, també estava cansat, tenia 63 anys, era jove, però bueno.
Uh-huh.
I una aposta tenia forta, una altra idea.
I en quin sentit creus que hauria d'haver anat aquesta aposta?
Aquesta aposta hauria d'haver anat per invertir, no crec tant en uns videojocs. Ara es porta molt un concepte que es diu Redemption, que bàsicament totes les màquines que podem tenir, l'Aeroplay, aquell que té aire i tira, sí, amb la pastilla de hockey, no? O sí, una màquina de bàsquet, i a més te dona uns tiquets, i amb aquells tiquets és una mica com el tir, que quan acumules punts pues, te dona un premi, no? Per exemple... Va. Jo crec que la part infantil hagués tirat sense problemes, no, els geocs també, però aquesta part estava molt morta. També van apostar en un moment determinat per una pista de patinatge simulant el gel, que està pràcticament intacta, no va sortir. Jo suposo que va ser també el moment de la crisi, la gent tenia els seus patins en línia, ja no calien al Magic Park a llogar uns patins.
Ja.
Saps? Vull dir, va haver-hi un canvi de concepte, la gent... A la gent li agrada estar al carrer, i aquest va ser un problema. El meu avi volia fer una nau, volia fer tipus firaire amb un bon porxo, però a l'aire lliure, i en aquell moment doncs el municipi no li va permetre pel tema del so, pel tema bueno, moltes coses, no? Però la gent li agrada estar a l'aire lliure i té una despesa molt gran, molt gran, i tenim personal que fa molt de temps que tenim treballant, i donar-li continuïtat tot l'any és molt difícil, és molt costós.
Just sobre el personal volia preguntar, la plantilla, que no sé, que ara em confirmes per quanta gent estava formada, què ha passat amb la plantilla, s'ha recol·locat o què se n'ha fet?
Bueno, els treballadors ara mateix estan tots treballant, jo m'he compromès amb ells uns mesos més fins que pràcticament estigui tot desmuntat. Ara érem 11, en els millors temps havien arribat a ser 40 i pico, a temporada d'estiu. Cinc es queden donant-li continuïtat al tema de les màquines recreatives i del tipus B i apostes, que és una mena de casino petit, que tenim i que es trasllada al local del costat, i els altres, quan se'ls acabi el contracte, els indemnitzarem com pertoca i els ajudarem en el que sigui. Si mai tornem a obrir una altra cosa, seran els primers que cridarem.
Jenny, i no podem evitar preguntar pel futur de l'espai, perquè aquella nau i aquella parcel·la, en definitiva, ocupen un espai molt important a l'avinguda de Platja d'Aro. En el seu dia va aparèixer una notícia, que no sé si és certa o no sé si ens la podeu confirmar, que és que el grup Inditex s'havia interessat per aquell espai. Una mica, quin seria el futur?
Bueno, ara mateix el Màgic no és de la família, és nostra. Sí que és la superfície més gran que pots trobar com a espai únic enmig de Platja d'Aro. I, bueno, urbanísticament està molt clar. És zona hotelera i complementàriament zona comercial. No hi ha més. Vull dir, en un futur serà això.
Per tant, serà un hotel amb botigues, per dir-ho, amb comerços.
Segurament, sí, urbanísticament és això. Sempre s'ha dit que Platja d'Aro d'alguna manera anava de rotonda a rotonda, no? La gent passeja, fa un tros de l'avinguda i torna quan ha deixat la rotonda. I la idea sempre ha sigut també que Platja d'Aro continuï més enllà. Jo, bueno, espero que el que es faci sigui maco i, bueno, sí, hi ha gent que es queixa de que pugui haver-hi massa botiga o no, però, bueno, jo crec que si ha de ser això, tant per tant expliquem-ho i que el turista o la gent que vingui a Platja d'Aro, doncs, ho aprofiti al màxim.
Quan dius espero que es faci, dono per fet que t'estàs referint a que ho facin terceres persones, per tant, no seríeu vosaltres els promotors d'aquesta nova activitat?
Bueno, estem remenant diverses opcions. Jo ara m'he de dedicar a buidar, estic venent les màquines que no farem servir, hem de fer el trasllat del nou local i la inauguració. Llavors, diguem que hi ha moltes coses a sobre la taula, però hem d'anar pas per pas, no ens volem atabalar i una cosa i després l'altra. Lo del Zara en aquell moment semblava que sí, també és veritat que era una cosa que portava el meu pare molt personalment.
Per tant, em confirmes que sí, que hi havia aquest tracte.
Hi havia una proposta, sí, però no es va materialitzar i actualment no existeix.
Jenny, seguirem de prop com evoluciona aquest espai que a molts, com dèiem abans, ens porta tants records i escolta, allò que diuen, no? Renovar-se o morir.
Correcte, i al final endarrere no queda res, s'ha de mirar endavant i mirarem a veure on torna a sortir l'Arc de Sant Martí, no?
Exacte.
Del Màgic Parc.
Mira, ara que dius això, per curiositat, contempleu que si hi ha aquesta instal·lació hotelera o comercial hereti el nom de Màgic Parc? O en part, com a mínim?
S'ha contemplat, sí, que pugui jugar amb el concepte màgic, una mica recordant-lo, manejant l'espai, sí. Però és que ja t'ho dic, no, està una mica les beceroles, no, és que hi ha hagut moltes coses familiars, coses empresarials, llavors s'han d'acabar de lligar a poc a poc.
Jenny Xufré, responsable de Màgic Parc, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
8:34, tenim més coses. A Torroella, ahir s'hauria hagut de celebrar un ple per debatre una consulta sobre els correbous, una altra en qualsevol cas. Això hauria passat si l'Ajuntament hagués acceptat aquest ple, però no ha estat així perquè l'alcalde va assegurar que aquesta demanda del Partit Demòcrata i els independents Coet no tenia fonaments. La decisió de no celebrar el ple es va adoptar al·legant que el tema ja es va debatre en el polèmic plenari de l'any passat, quan es va aprovar una moció del Partit Animalista, David.
Tot i això, el PDeCAT es va presentar ahir a l'Ajuntament com si el ple estigués convocat per l'alcalde. El partit que lidera Jordi Cordón reivindica un punt de la llei municipal i de règim local que estipula que si un alcalde no convoca el ple extraordinari en 15 dies, la sessió queda convocada automàticament al cap de 10 dies feiners. Els regidors del PDeCAT són els únics que s'hi han presentat.
Com marca la llei, doncs a les 12 al migdia érem a l'Ajuntament, a la sala de juntes, que és normalment doncs, on se celebren els plens extraordinaris, per tal de que es pugui celebrar. Però bueno, bé, ens hem trobat amb la sorpresa de que no s'ha presentat ningú.
Cordón va denunciar-ho a la delegació de Governació a Girona. El delegat, de fet, s'ha adreçat a l'alcalde Josep Maria Rufí per demanar-li la informació sobre aquest debat. Segons ha avançat el Diari de Girona, ja ha pogut confirmar Ràdio Capital. Els serveis territorials de Governació també li han recordat la regulació dels plens extraordinaris. L'alcalde, però, per la seva part, no ha volgut fer declaracions sobre aquest assumpte.
Una mica la cançó de l'enfadós, aquest tema de les baguetes a Torroella, que ja fa ben bé un any i mig que dura. I en algun moment, per cert, també ens voldríem poder-vos donar les explicacions del senyor Cordón en primera persona, i això passarà quan ens concedeixi uns minuts del seu temps o alguna petita entrevista. 5:45 de 9 del matí, tenim més temes per explicar-vos relacionats amb Torroella. Seguim allà, perquè hi ha hagut un descobriment arqueològic. Mentre s'estaven fent les obres a la plaça del Lledoner, l'empresa constructora ha trobat un tram de muralla. S'han aturat les obres i ara s'ha obert un procés d'anàlisi. L'Ajuntament espera poder tornar a obrir la zona al trànsit aquest mateix divendres, David.
Les obres s'han aturat i ja s'ha requerit a la Generalitat s'han de fer cates i divendres, en tot cas, ja miraríem de tornar a obrir el trànsit. I perquè s'han de fer cates i els pèrits de la Generalitat i els arqueòlegs de la Generalitat han de venir a acabar de fer les cates i després faran les verificacions pertinents i després es decidirà a veure cap a quin camí hem d'anar.
Escoltàvem la regidora de Patrimoni Cultural de Torroella, Anna Maria Mercader, ens explicava a Ràdio Capital quin és el procediment que seguirà a partir d'ara. El fet és que, segons l'Ajuntament, això se suposa que el descobriment és de la mateixa època que el recinte murat que es troba actualment descobert. És a dir, del segle XIV o del segle XV. S'ha descobert només un tram de muralla perquè la resta podria estar sota edificis ja construïts. Existeix la possibilitat d'haver de canviar tot el projecte de la plaça per tal de fer possible la conservació del tram de muralla descobert. L'Ajuntament diu, però, que és un supòsit i que és millor esperar. Com a conseqüència de la investigació del carrer del Mar, des del carrer del Carme fins la plaça del Lledoner, quedarà restringida la circulació de cotxes fins divendres a les 12 aproximadament. Es podran utilitzar el carrer del Carme i Falsot com a vies alternatives de sortida.
I no deixem el terreny de les infraestructures en aquest cas, perquè el pont de ferro de Palamós tindrà una fesomia renovada mitjans de novembre. Aquesta setmana han començat els treballs de restauració i conservació d'aquest popular pont que fou construït al taller de l'enginyer francès Gustave Eiffel. Aquest element representatiu de l'arquitectura del ferro europea de la segona meitat del segle XIX està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palamós pel seu valor històric i cultural. Les obres tenen un cost de 36.500 euros i un termini d'execució d'un mes i mig, Dani.
Els treballs permetran extreure tot l'òxid de l'estructura i revestir-la amb capes de protecció i pintura de color vermellós-marró, tal com era en el seu origen. El projecte també preveu un nou paviment de formigó per millorar el pas de vianants i l'eliminació d'alguns elements de l'entorn per afavorir-ne la visió exterior. Pel que fa a l'enllumenat i la senyalització, es col·locarà una vintena de punts de llums integrats en el paviment en paral·lel a l'estructura del pont.
El pont de ferro està ubicat damunt la riera de l'Aubí i permet la connexió a peu entre les zones del Pla de la Nau i el Mas Gorgoll. La companyia de l'enginyer francès Gustave Eiffel el va construir l'any 1978 per encàrrec de la ciutat de Girona, per cert, juntament amb altres set ponts metàl·lics amb motiu de l'arribada de la línia de tren a la ciutat.
El van col·locar sobre el riu Güell davant la Devesa. El van desmuntar el 1961 quan van ampliar el pas d'aquella zona. Uns anys després, un grup de veïns del paratge Balitrà de Palamós, encapçalats pel matrimoni Josep Maria de Toca i Mariana de Siurana, com a promotors, van adquirir el pont per 25.000 pessetes per poder disposar d'un pas per creuar la riera. El 1968 el van transportar a Palamós i el van instal·lar al seu emplaçament actual. La inauguració oficial va ser el 24 de juny de 1969, dia de Sant Joan, coincidint amb la Festa Major de Palamós.
Que deu un acte de justícia, la recuperació, la restauració d'aquest pont històric a Palamós. Les 8:39... Anem als breus. Congelació de totes les ordenances fiscals del 2018 a Begur, Eugènia Güell.
Sí, fins ara l'únic augment que hi ha hagut ha estat la taxa d'escombraries d'aquest any, que, segons l'Ajuntament, es va haver de fer per compensar el nou sistema de recollida selectiva domiciliària porta a porta. De totes maneres, la resta d'ordenances fiscals, és a dir, impostos, taxes i preus públics, han quedat congelats. Pel que fa al cas de l'impost de béns immobles, s'ha decidit que hi haurà dos tipus de gravamen, segons el que faci l'Estat espanyol. Si l'Estat espanyol actualitza els valors cadastrals cap a l'alça, Begur rebaixarà el tipus de gravamen per evitar una puja cadastral, de manera que el rebaixarà del 0,57 al 0,54. Si per contra l'Estat espanyol no l'actualitza, es quedarà igual.
I el centre de Tramuntana, que tindrà un quiosc al Camp d'en Prats de Palafrugell?
Ho faran en virtut d'un acord que l'entitat ha signat amb l'Ajuntament de Palafrugell, que té per objectiu millorar la inserció laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica de la comarca del Baix Empordà i que, de fet, també és la missió del centre Tramuntana, tal i com, per exemple, també es va allà per la qualitat de vida d'aquestes persones. Ho fan, per exemple, amb un cultiu de plantes arbustives, aromàtics, coníferes o enfiladisses. Amb aquest acord, l'Ajuntament otorga una llicència d'ocupació indefinida per l'ús privatiu i gratuït d'aquest quiosc per tal de consolidar aquesta iniciativa de caràcter social.
I dues persones afectades per inhalació de fum per un incendi ahir a la matinada en una habitació d'un edifici abandonat d'apartaments a Sant Antoni de Calonge. Els ferits lleus van ser traslladats a l'Hospital de Palamós.
El foc es va produir a una estança de la primera planta d'aquest edifici situat a la intersecció entre les avingudes Unió i Andorra. Els bombers van rebre l'avís minuts abans de les 3 de la matinada i van desplaçar-hi una dotació. Les feines d'extinció es van allargar una hora perquè en arribar el foc ja gairebé estava apagat. Els bombers van acabar de remullar i ventilar l'espai.
I el Festival de Cinema de Begur, que centrarà en la comèdia en la seva edició del 2017 i que se celebrarà de l'11 al 15 d'octubre. Aquest diumenge els organitzadors esperen donar-ne més detalls, però ahir la directora del festival, Clara Dato, ja ens va avançar alguna cosa més, Dani.
Per exemple, ens va explicar que es durà a terme un homenatge a Fernando Colomo i a Joan Pera. Tots dos seran al festival. També s'estrenaran pel·lícules cada dia, per exemple, Atracament en família, de Jean Reno. I a més, gràcies a un acord amb el Festival de Terror de Sitges, es projectarà divendres 13 una pel·lícula de comèdia de terror, El baile de los vampiros. Dato va raonar quin ha de ser el paper del festival en aquest moment de l'any.
Com octubre, que és una època fantàstica, no?, en la que ja la gent pues, no va a la platja perquè bueno, potser no fa tanta calor. Begur té una sala de cinema superben equipada amb 182 places que esperem obrir cada dia. Ens encantaria veure el poble ple de gent disfrutant del cinema, de les tertúlies que farem també al dematí.
A l'hotel del Capçassal es farà una visita guiada que recordarà les pel·lícules que s'hi han rodat. El comerç també hi participa, amb descomptes i una gincama decorant els aparadors, també.
I gràcies, Dani. I en aquest àmbit de les notícies breus, un apunt per l'actualitat internacional. El sí a la independència del Kurdistan iraquià guanya més del 92% dels vots en un referèndum que va tenir una participació del 72%, on gairebé 4 milions de persones van anar a votar al Balehide.
L'alta comissió electoral del Kurdistan iraquià va anunciar ahir que més del 92% dels votants van dir que sí en el referèndum d'independència que es va celebrar el passat dilluns a la regió autònoma, tot i l'oposició del govern central de Bagdad. En una roda de premsa a la capital kurda, Erbil, representants de l'òrgan van dir que el 92,73% dels gairebé 4 milions de persones que van acudir a les urnes van recolzar la independència i el percentatge de participació va ser del 72,16%. Per la seva banda, el primer ministre iraquià Haidar al-Abadi ha demanat avui a les autoritats kurdes que anul·lin el referèndum i acudeixin a dialogar, d'acord amb la Constitució iraquiana que estableix que el país és un estat federal, i ha donat un termini de 72 hores per lliurar el control dels aeroports i els passos terrestres de la regió. De moment, les companyies aèries turques ja han anunciat que deixaran de volar el Kurdistan iraquià de la mateixa manera que l'egípcia Egyptair i la libanesa Middle East Airline.
Gràcies, Alba Lejide. Aquí acaba el resum de les notícies breus del dia.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
3:15, anem a la cultura. Agenda d'activitats en l'àmbit cultural, lúdic, festiu, també activitats pels més petits, de Palafrugell en aquest cas, que prenen una tradició que ja fa 50 anys que s'hi practica, Pau Ponseti.
Les festes de primavera de Palafrugell només fan pensar en una sola cosa, i és el carrusel Costa Brava, que a banda de lluir carrosses d'altres poblacions, les colles locals surten al carrer per lluir les creacions que durant mesos han estat creant a la nau de carrossaires. Una tradició que es vol apropar i donar a conèixer als més petits del poble. I avui, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, hi ha el taller de carrossaires. Un taller que acostarà aquesta tradició als més petits i que pretén ser una iniciativa per estendre i donar permanència a aquest art tan popular any rere any.
I una conferència Músics Empordanesos a la Catedral de Girona serveix per rememorar grans músiques de la nostra terra.
L'Institut d'Estudis Empordanesos enguany ens ofereix un nou cicle de conferències obert a tot el públic interessat. Aquest cop serà un cicle dedicat a la història de la música a la comarca. El cicle, que porta per títol La banda sonora de l'Empordà, vol fer un repàs des dels trobadors a la cobla i comptarà amb excel·lents conferenciants, musicòlegs, músics i professors de les universitats del país. A més, algunes de les conferències estaran plenament relacionades amb la doble celebració que viu Figueres aquest 2017, el bicentenari del naixement de Pep Ventura i la capitalitat de la sardana.
I tanquem l'agenda explicant-vos la commemoració dels 100 anys de l'inici de la revista Ressorgiment amb una exposició a la Biblioteca Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Una exposició dedicada a la revista Ressorgiment que s'editava a Buenos Aires en català i que es va convertir en el portal del catalanisme dels catalans d'Amèrica. Va aparèixer mensualment durant 56 anys sense interrupcions i el seu director va ser Hipòlit Nadal i Mallol, fill predilecte del Port de la Selva. La revista estava compromesa amb la cultura, la llengua i la política catalana. Respectava la pluralitat de les tendències polítiques catalanes sense militar en cap partit. Fins al 18 d'octubre, a la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit, en l'horari habitual d'obertura, podreu veure aquesta exposició que fa un repàs d'aquests 100 anys d'història de la revista Ressorgiment.
Sense prendre partit, vaja, talment com si fos avui. Gràcies, Pau Ponseti. Passen 2 minuts de 3:15 del matí del dijous 28 de setembre del 2017. Però tal dia com avui, però en aquest cas de l'any 1938, naixia Bean i King, Marc Clapés.
Una de les millors veus del soul va néixer l'any 1938 i després d'uns inicis amb The Five Crowns, convertits l'any 58 en The Drifters, va començar una carrera en solitari que li portaria enormes èxits com Save the Last Dance for Me, There Goes My Baby All Eternal Stand By Me de 1961, que és considerada com una de les 500 millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone i que ha estat versionada en multitud d'ocasions.
I també tal dia com avui, un 27 de setembre, s'inaugurava el Museu Dalí de Figueres.
Va ser l'any 1974 i fou construït sobre les restes de l'antic teatre de Figueres. Forma part del Triangle Dalinià Empordanès, al costat del Castell Gala Dalí de Púbol i la Casa Museu Dalí de Portlligat. El dia que es va inaugurar l'edifici encara no estava acabat del tot, però aquell dia Figueres era plena a vessar amb un bon grapat de hippies vestits de colors cridaners. Estava ple de càmeres de televisió i van actuar pel carrer un bon grapat de dansaires, músics i fins i tot un elefant. Ni tan sols la tramuntana que bufava va desanimar la gentada que esperava veure en Dalí i la seva musa, que arribaven amb el seu Cadillac descapotable. Després de la cerimònia li van concedir a l'artista la medalla d'or de Figueres.
Déu-n'hi-do. Fa gràcia això de les obres, eh? El dia que s'havia d'inaugurar encara no estava acabada l'obra. També talment com si fos avui. I com si fos avui, un 27 de setembre, bé, de fet va ser un dia com avui, un 28, millor dit, de setembre, va néixer el cantant de Sabadell, Sergio Dalma.
I ho va fer el 1964 amb el nom de Josep Sergi Capdevila Carol. Va adoptar el nom de Dalma arran del poble on va néixer el seu pare. Va actuar per primera vegada a la televisió l'any 1983 amb el nom artístic d'Àxel. Amb els anys, s'ha especialitzat a crear balades tant en català com en castellà, sent especialment aquest darrer el seu principal idioma per cantar. Va representar Espanya l'any 1991 a Eurovisió amb el tema Bailar Pegados, aconseguint la quarta posició i una enorme fama que ha continuat fins a l'actualitat. El 6 d'octubre té previst editar el seu nou disc, Via Dalma 3.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual
Doncs el Bailar Pegados amb en Sergio Dalma, que forma part del record de la memòria de tots plegats, i en el que tal dia com avui Sergio Dalma, com dèiem, naixia al nostre país, el cantant de Sabadell Josep Capdevila. I nosaltres, que ens acostem una mica més a les 9 del matí, i com sempre a les 9 és el moment de tancar el programa. Programa en el que us hem explicat les principals notícies, les més destacades de casa nostra, i hem també parlat amb la Jenny Jofré del Màgic Parc, Màgic Parc de Platja d'Aro, amb un futur incert, per cert. Aquest mes ha dit adeu després de 43 anys d'història. Avui al Supermatí hem parlat, com dèiem, amb la seva responsable, la Jenny Jofré, Dani.
Ha confirmat la proposta d'Inditex per fer-hi un Zara, però és una oferta que ara mateix ja no està sobre la taula, però sí que ha avançat que l'espai serà un hotel amb botigues de ben segur. Escoltem-la.
Bueno, estem remenant diverses opcions. Jo ara m'he de dedicar a buidar, estic venent les màquines que no farem servir, hem de fer el trasllat del nou local i la inauguració. Llavors, diguem que hi ha moltes coses a sobre la taula, però hem d'anar pas per pas, no ens volem atabalar i una cosa i després l'altra.
Ha explicat que estan contents de com han anat els esdeveniments de commemoració, que senten molta tristesa per haver hagut de tancar, i com a motius del tancament i el declivi del Magic Park ha apuntat la proliferació dels videojocs a casa o la crisi.
I en el Supermatí d'avui us hem explicat també sobre aquesta tracturada d'Unió de Pagesos per aquest divendres en favor de la democràcia i la llibertat. El sindicat agrari denuncia la detenció de càrrecs polítics pel referèndum, la intervenció de fet de la Generalitat i la violació de drets civils. El Baix Empordà sortiran en ruta per anar cap a Girona, on es farà una gran concentració davant de la subdelegació del govern espanyol.
Els síndics locals firmen un manifest en defensa dels drets fonamentals i les llibertats arran de les darreres actuacions judicials i policials contra el referèndum. Els síndics alerten que posen en perill les llibertats d'expressió i d'informació. Entre els signants hi ha el defensor del ciutadà de Palafrugell, Bertran Aller, i el síndic de Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius.
El PDeCAT de Torroella, que protesta pel rebuig a debatre una consulta sobre els correbous. S'hauria fet ahir, diuen, però el govern la va rebutjar. L'alcalde, Josep Maria Rufí, es basa en que el tema ja es va debatre en un polèmic plenari de l'any passat, quan es va aprovar una moció del Partit Animalista. Governació, al seu torn, li recorda la regulació dels plens extraordinaris.
Principi d'acord entre els sindicats d'ambulàncies de les comarques de Girona i l'empresa Transport Sanitari de Catalunya. El preacord contempla aturar la vaga indefinida que havien iniciat a principis de mes. Els treballadors ho discuteixen avui en assemblea per veure si li donen llum verda.
I al Supermatí d'avui també us hem explicat que ha començat, o comença ja mateix, de manera imminent, la rehabilitació del pont de ferro, oi, anava a dir de pedra, no, el pont de ferro de Palamós. Els treballs s'allargaran un mes i mig i tenen un cost de 36.500 euros. El pont, construït al taller del francès Gustave Eiffel, van instal·lar-lo a Palamós l'any 1968. La rehabilitació li retornarà l'aspecte original i comportarà una millora del paviment i també de l'entorn.
I a Lluny de Torroella de Montgrí han descobert una muralla, una antiga muralla. Això ha obligat a aturar els treballs i ara s'està analitzant què fer. L'Ajuntament espera poder tornar a obrir la zona al trànsit divendres.
I el polèmic vaixell Sea Star, que s'allunya de la Costa Brava en direcció a Barcelona. L'embarcació l'havia llogat un grup neonazi que es dedica a boicotejar les ONGs que ajuden els refugiats al Mediterrani. Ara, però, ja només hi queden una vuitena de tripulants procedents de Sri Lanka, dels quals en sabem això, que es dirigeixen cap a Barcelona i la nit corrien encara per les costes de Badalona. Dani, que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, adéu.
Saps què m'ha passat?
Què?
Doncs res, estava aquí sonant Sergio Dalma, el Bailar Pegados, que per cert això semblava una mica la cadena Dial a aquesta hora, i mentre sonava el Bailar Pegados d'en Sergio Dalma ha entrat la meva parella, que avui és el seu aniversari, i tot ha sigut així com molt romàntic, petita interioritat, sí, que volia compartir només amb tu,
ja
ara que no ens escolta ningú.
Ja ho he dit, ja ho he dit.
Escolta, que vagi molt bé, fins demà.
Vinga, adéu.
I a tota la gent que ens esteu escoltant, recordar-vos que totes aquestes notícies les podeu consultar, si voleu, a través del portal radiocapital.cat, i les podeu rebre a la vostra bústia de correu electrònic a través de el newsletter que enviem cada dia puntualment a la una. I abans d'acabar, com sempre, temps per la previsió meteorològica. Martí Seguer.
Doncs avui un temps assolellat amb alguna boirina de bon matí, però que marxarà ràpidament. Temperatures en augment, amb 24 graus de màxima i 16 de mínima. I els propers dies, divendres, temps estable, però entre dissabte i diumenge arriba un sistema frontal que ens portarà precipitacions disperses, però seran de poca importància.
Senyores i senyors, el supermatí d'avui acaba aquí, a les 9, quan toquin les senyals horàries de les 9, però abans volem, com sempre, agrair la col·laboració de tota la gent que el fa possible. En Toni Celles, la Sílvia Pedret, en Dani Cortés, en David Parreño, en Gerard Tascaig, l'Alba Legide, l'Eugènia Güell, en Pedro Ruiz, en Marc Lapés, en Pau Ponseti. I tornarem demà puntualment a les 8 del matí. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per seguir-nos.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.